Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Què tal? Benvinguts. Aquí obrim l'edició d'avui d'Esports COPE. Uns Esports COPE del 30 de març del 2022. Un dia per a la història. Barça i Real Madrid juguen la tornada d'uns quarts de final de la Lliga de Campions. Millor dit, la Lliga de Campiones femenina, en un partit que d'una banda pot marcar i marcarà un ple rècord històric d'assistència a un partit de futbol al Camp Nou, en clau femenina evidentment, i suposar a més un punt de no retorn en el que ja és quelcom que creix i demana pas i visibilitat al món de l'esport com ara aquest futbol femení. Mentretant, el vestidor del primer equip blaugranà, el masculí, es prepara el retorn a la Lliga i es preparen el que podrien ser noves converses per la renovació d'Ousmane Dembélé. Tot el que semblava perdut i sentenciat després de passat el 20 de desembre, sembla que es podria reconduir i acabar amb final feliç i Dembélé renovat en blaugrana. Parlant del retorn a la Lliga, Ancelotti ha donat avui positiu per Covid al Real Madrid. A l'Espanyol, embolic, Josep Maria Duran deixa de ser conseller delegat del club. Punt i final a la trajectòria del tercer director general de l'etapa Txen, que cau i que torna a posar en primer pla el model de gestió i l'organigrama del club del president blanc i blau. Keydy Vare va tornar ahir lesionat de la concentració de la selecció d'Albània, cosa que comença a ser més que una notícia, una tònica, que Vare es lesioni amb la seva selecció. Polònia i Portugal ja tenen bitllet pel Mundial i en bàsquet guanyen el Joventut a l'Eurocup i el Barça a la Lliga ACB. Important victòria de la penya que tindrà factor pista a favor a totes les eliminatòries de l'Eurocup i que fa somiar els verd i negres, estan a 4 partits, amb la possibilitat d'un títol. S'ha presentat la propera edició del Compte de Godó, on trobarem a faltar Rafa Nadal en una matinada on Alcaraz s'ha carregat Sissipas a Miami i on esperem que Badosa també passi ronda aquesta tarda davant l'americana Pagula. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es juga el seu futur a la Lliga de Campions davant l'Olympiacos en clau de final a 8. Avui us estem preguntant al nostre compte de Twitter, @esportscope, aquestes qüestions. Amb blaugrana, us estem preguntant per Ousmane Dembélé. On veieu Ousmane Dembélé la propera temporada? Al Barça o a un altre club? Opció més votada, a un altre club. 63,6%. Només un 36,4% confia en continuar veient la propera campanya a Dembélé de blaugrana. En clau blanc i blava, parlem de la sortida de Josep Maria Duran. La sortida de Josep Maria Duran és bona per l'Espanyol o dolenta? 79,4% de copenautes considera que la sortida del conseller delegat és dolenta pel club. Només un 20,6% pensa que és bona. Marc Pairés, a les vies de so, arropat en la confecció del programa pel Juan Arias, Quique Iglesias, Víctor Navarro, Elena Condis i Sílvia Ortiz, són les 3 de la tarda i 7 minuts. Això és Esports COPE.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de mil países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos.
Home, esperem que sigui un incendi, però un incendi de passió, un incendi en positiu, un incendi en clau de classificació del Barça per les semifinals de la Lliga de Campions. 18:45, 3 quarts de 7 de la tarda. És el dia, és la data, és l'escenari, el Camp Nou. Ja, per fi, ha arribat aquest dia per la història. Futbol Club Barcelona, Real Madrid. Primer veiem com està el tema més o menys esportiu en les prèvies, en les hores prèvies, minuts prèvies d'aquest partit. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Gil. Bueno, compte que està plovent, eh? Compte amb això dels incendis.
Per apagar el foc, sí.
Per apagar el foc, sí. Bueno, ens ho hem fet venir bé. Partidàs històric i tot preparat a l'estadi. Un partit que podreu seguir, pels qui no aneu, al Camp Nou a través de Dazón, a la plataforma Dazón, a partir de 6:45 de la tarda. I pels qui aneu, objectiu clar, superar el rècord mundial de 90.000 espectadors del Mundial del 99 als Estats Units, un partit de futbol femení entre la selecció de Nord-Amèrica i la xinesa. S'han retirat més de 95.000 entrades. es batrà segur el rècord del futbol espanyol al Wanda Metropolitano de 60.000 aficionats, però tothom mira el cel, el que dèiem, avui dia plujós a Barcelona, ara mateix la previsió és que el cel aguantarà de 4 a 9 de la nit, just per partit, però...
És el que estava mirant.
Clar, però veurem si el temps respecta, perquè potser canvia, la previsió va canviant en minuts, en qüestió de minuts, i veurem si el cel respecta i no plou. Tothom qui no pugui anar a última hora pot avisar per intentar que algú aprofiti la seva entrada. De fet, ahir el president Joan Laporta ho deixava clar a un vídeo difós a les xarxes socials del club, que tothom que no pugui anar doni la seva entrada perquè així es pugui batre aquest rècord mundial. Pel que fa a les sorpreses de la tarda, hi haurà mosaic amb franges blaugranes i el lema More than empowerment, més que empoderament, i el símbol de la dona. Tot això a les grades. Abans, però, a les 5 de la tarda, crida l'afició perquè vagi a l'accés número 7. El número 7 del Camp Nou per rebre l'autocar i a la comitiva de les jugadores, tal com es fa amb l'equip masculí quan hi ha un partit gran, i avui ho és, i pel femení, així que tothom allà a l'accés número 7. I deia ahir la capitana i pilotadora, Alexia Putellas, que amb aquest Barça-Real Madrid comença una nova era, i també deia i remarcava la importància de l'afició de vosaltres.
Sí que és cert que canvia l'estadi, no? Però les dimensions són les mateixes, i si condiciona d'alguna manera, jo crec que és positivament, no? Perquè al final estaràs amb tota la teva afició, no amb 6.000, crec que són en el Johan, sinó amb 80.000 o més, que en els moments que més complicats o on potser no estiguem tan còmodes, que segur que els hi hauran, perquè això és Champions, tindrem a l'afició del nostre cantó i segur que això ens reforça moltíssim.
Recordeu 1-3 a Valdebebas amb gols de Clàudia Pina i per partida doble d'ella, d'Alexa Putellas, que l'escoltàvem avui, no recupera a cap jugadora Jonathan Giraldez. A 6:45 de la tarda, tothom al Camp Nou pel Barça-Real Madrid de quarts de final de la Champions femenina i que dona accés a les semifinals.
Ara jo podria ser molt punyetero i preguntar-te el possible 11 de Jonathan Giraldez, però no ho faré, tranquil. No ho faré. Mira, ja t'estàs posant
potser,
vermell,
eh? No, potser ja canvi... No, però jugaran les habituals, perquè va donar descans aquest cap de setmana Jonathan Giraldez contra el Madrid, a la visita del Madrid, va donar descans a les habituals i jugaran les habituals, encara que, com sabeu, hi ha un munt de lesionades, hi ha 9 lesionades aquesta temporada. S'han lesionat 21 jugadores del Barça femení. Tela.
Aquesta última resposta del Víctor Navarro és autènticament improvisada. És un dia feliç per molts seguidors i moltes seguidores del Futbol Club Barcelona. Un dia esperat. Anem a saludar a una d'elles que avui ha d'estar contentíssima. Maria Teixidor, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats per la part que et toca.
Gràcies.
Ets molt feliç, immensament feliç, infinitament feliç.
Bueno, tot el que es pugui estar de feliç, perquè al final aquest era un punt que faltava, i que el Camp Nou avui acull a les nostres futbolistes, doncs ha de ser un orgull per tots els culers.
Siga sincera, ha arribat abans del que esperaves, després, en el seu punt?
No, aquesta és una opció que en el seu dia ja vam plantejar, però que havia de prendre's, diguem, en coordinació amb els... sobretot d'entrenadors del primer equip, perquè és veritat que és un impacte, no? Jugar en un coliseum com el Camp Nou, que pot d'alguna manera, no?, afectar a l'equip, i en el moment, no?, en el que estàvem en la consolidació del projecte, no?, i en fer l'equip gran, doncs no es va veure oportú. Així que jo crec que arriba en un moment òptim perquè l'equip ja ha demostrat el seu potencial, ha guanyat amb molta seguretat i té per davant, doncs, com ja va demostrar la temporada passada, una temporada excepcional, no? I crec que arriba en el moment just i ho hem de celebrar.
A més, jo crec que s'està explicant molt bé, des de totes les parts, des del punt de vista de que hem fet absolutament intranscendent que si l'1-3 de l'anada, que si són unes semifinals de Lliga de Campions per l'equip, que no deixa de ser l'opció d'entrar en unes semifinals, i tot això ha quedat en un segon, fins i tot en un tercer pla.
Bueno, perquè també tenim ganes de celebrar coses importants, no? Com aquest fet que és rellevant pel futbol femení, és rellevant pel Barça, però també ho és pel Real Madrid i també ho és per tota l'afició del futbol i per la societat en general, jo diria, no? Perquè al final... estem veient portades diferents de diaris, estem visualitzant jugadores, no?, de futbol com a referents de les futures generacions, i a mi em sembla que això transcendeix, no?, del propi esport, de la pròpia competició, i va una mica il·luminar altres àrees de la societat, i aquest és aquest poder, no?, transformador i de palanca de transformació social que té també el futbol, i no hem d'oblidar.
És una mica el que deia l'Alexia a la prèvia del partit, no? El començament d'una nova era, i que això no sigui flor d'un dia, sinó que sigui un primer pas per construir un futbol femení, doncs, com tots tenim al cap.
I té tota la raó, perquè al final es tracta de que això sigui una acció conscient i tingui, doncs, no, una continuació en accions conscients d'aquest moment en què ens trobem ara és de fonaments, o sigui, de posar una estructura sòlida que permeti el creixement, que permeti avançar, que permeti que aquest futbol femení doni tot el que pot donar de si, no? I en aquest sentit, doncs, no podria estar més d'acord, perquè hem de prendre consciència d'aquesta importància i no i sostenir-la, o sigui, sostenir l'aposta en el temps, perquè com tota inversió d'estartup, per dir d'una manera, i el futbol femení està en aquest estadi, necessita temps, necessita cura, no?, i necessita dedicació perquè pugui fer-se gran, no?, amb això, amb aquestes bases sòlides que garanteixin continuar la continuació i la sostenibilitat de la competició.
Això és el que pot fer la Maria Teixidor si la surt escollida presidenta de la nova Lliga.
Això és el que volem fer amb la Reyes Bebé, perquè estem conscienciades del moment, estem per la labor, coneixem el sector, hem parlat amb molta gent, estem parlant amb patrocinadors, estem parlant amb fons d'inversió, i en aquest sentit veiem, no?, i el projecte amb aquesta mirada llarga que necessita, i amb l'obertura de possibilitats que crec que el moment actual d'avenços tecnològics, d'obertura de possibilitats, ens brinda, no?, com a bona opció per construir aquesta solidesa ja d'entrada que no faci trontollar mai l'estructura.
Presentes el projecte demà, no?
Sí, fem una presentació de projecte a Juno House i tindrem una mica els inversors amb nosaltres per donar una pinzellada d'allò que estem construint.
Anem a fer una mica de futbol ficció. Maria Teixidor és la nova presidenta de la Lliga Femenina. Mesures de xoc urgents 1, 2 i 3. Quines serien?
Buf! Jo crec que cal, en primer lloc, posar-se, o sigui, remengar-se per assegurar la temporada següent. Vull dir, anem tard per la seva organització. I aquí s'ha de fer un traspàs d'informació molt important, no?, amb l'actual gestor de la competició, que és la federació. S'ha d'assegurar també el que són els drets de televisió i, per tant, urgeix, no?, el tender que permeti la visibilització del futbol durant la propera temporada, que seria el segon punt. I el tercer és el desenvolupament d'un pla de negoci, d'un pla estratègic que l'acompanyi, que ens marqui unes fites, diguem, en el temps, per no perdre el rumb i accionar, diguem, les palanques correctes per arribar a aquesta sostenibilitat que busquem i que sabem que té una fita primera molt clara marcada en el calendari, que és, diguem, un suport econòmic per part del govern a través del CCD de 5 milions d'euros cada temporada, però que només durarà 3 temporades, així que a la quarta temporada hem d'assegurar que hi hagi suficient retorn com per poder garantir el manteniment de la pròpia estructura de la Lliga i el retorn, òbviament, econòmic que necessiten els clubs per consolidar els seus propis projectes.
De sortida a la graella, tens bon feeling amb el Rubiales o acabaràs igual que Tebas?
No, nosaltres tenim molt bona relació amb tothom i al final, sí, jo soc i de Reyes és, o sigui, un equip supercol·laboratiu on som molt conscients de que res mai a la vida ho ha fet una sola persona, i molt menys en enfrontament permanent amb la resta d'actors de la pel·lícula, no? En aquest sentit, creiem que aquí hi ha una oportunitat important per abandonar lluites del passat i centrar-nos en el present i el futur, que és el que realment necessitem. El futbol femení no pot néixer hipotecat.
Indiscutiblement que no. Maria Teixidor, felicitats per la part que et toca, per lo d'avui, i molta sort en el futur. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
18:45, Camp Nou, Futbol Club Barcelona-Real Madrid, quarts de final de la Lliga de Campions femenina. Rècord d'assistència a un partit femení que propiciarà l'estadi Blaugrana. Un partit per a la història que l'Oliveros vol immortalitzar amb la seva càmera.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Les imatges del Camp Nou aquesta tarda, a les grades i al camp. La imatge de les grades seran espectaculars i el Camp Nou té la capacitat, si s'omple, de batre el rècord mundial d'assistència a un partit de futbol femení que es va establir el 1999 a Califòrnia a motiu de la final del Mundial, que va guanyar als penals als Estats Units davant de la Xina. Hi van haver 90.185 espectadors per una capacitat de l'estadi de 91.000 persones. A Camp Nou gairebé són 100.000 espectadors, el primer d'Europa i el tercer del món. Tot això està molt bé i, a més a més, el Barça teòricament guanyarà aquesta tarda davant del Madrid i la gent gaudirà de l'espectacle. Però la lliçó, la part positiva que s'ha de treure d'aquesta història, és que el futbol femení enganxi, que sigui una opció important a l'hora d'anar a veure un espectacle esportiu o a l'hora de practicar aquest esport. Molts dels que van avui al Barça-Madrid aquesta tarda al Camp Nou és la primera vegada que viuen un partit de futbol femení en viu, en directe. El punt d'inflexió d'avui ha de servir per anar més sovint i sobretot perquè les nenes tinguin ganes i disposin d'instal·lacions per practicar aquest esport.
Manol Oliveros, Sports Cope.
Elena Flelu, cumplimos 50 años en el mundo y queremos celebrarlo contigo. El sábado 2 de abril, acércate a tu óptica Elena Flelu y si eres uno de los 50 primeros en llegar, te regalamos unas gafas graduadas. Así de sencillo. Recuerda, solo el 2 de abril, ven a tu óptica más cercana Elena Flelu y llévate unas gafas graduadas de regalo. Ver condiciones en óptica.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Dembélé, el que també li ha passat una mica com al Sergi Roberto, no? Nosaltres vam fer una proposta, acabava el 20 de desembre i malgrat ens cau molt bé i la veritat és que ens agrada molt com juga, allò que ara jo el veig superabús, em trobo que clar, que nosaltres hem establert aquests nivells salarials i jo espero que l'Usman, si s'arriba a un acord perquè es quedi, evidentment serà dins dels nivells salarials que nosaltres tenim establerts. Jo et diré que amb el li ho dic amb tots els respectes, però amb el representant mai se sap.
Paraules de Joan Laporta fa només dos dies als companys de RAC1 parlant de la situació d'Usman Dembélé, una situació que, hores d'ara, podria experimentar canvis en les properes dates i acabar amb final feliç i continuïtat de Dembélé amb blaugrana. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda. Tots els escenaris estan oberts. Fa un mes vaig explicar a la cadena COPE que Dembélé deixava la porta oberta a renovar perquè des de l'arribada de Xavi li ha canviat radicalment la vida al Barça. Concretament, el 6 de març, que no tenia cap precontracte amb un altre club i que si el Barça el trucava s'haurien a parlar. Tres mesos després de trencar les negociacions, de no tenir notícies per cap de les dues parts, han tornat a contactar amb la gent de Dembélé per emplaçar-se a veure pròximament. Xavi està enamorat de Dembélé, Xavi apreta perquè renovi, el vol a l'equip, de fet, juntament amb Araujo, són dos dels jugadors amb qui ha fet més vídeos individuals per ajudar-los a millorar. Per això ja t'explicava que Dembélé, dins el seu cercle íntim, li diu a Xavi el professor. Des que va arribar. Dembélé està més implicat que mai, més compromès que mai, més integrat que mai al vestidor, té molt bona relació. Ell insisteix que li agradaria seguir, això és el que li trasllada a Xavi Hernández, però també em somratllen que no a qualsevol preu. El seu agent entén que si el Barça es va gastar 55 milions d'euros per Ferran Torres, ha de fer també un esforç per Usman Dembélé. Les dues parts admeten que el tema econòmic és un obstacle difícil de salvar perquè el club està molt lluny, estava molt lluny de les seves pretensions, però la intenció de les dues parts és tornar a seure's i no es descarta cap acord, encara que a hores d'ara es veu complicat.
Va corrent el temps, evidentment, fins que arribi el 30 de juny, data on de moment s'acaba el contracte de Dembélé amb el Futbol Club Barcelona. Un Barça ja, Elena, que espera el retorn dels internacionals i enfoquem cap al partit contra el Sevilla.
Sí, ja hi són Busquets, també Usman Dembélé, que van tenir doncs, uns dies de vacances. També Ansu Fati, tercer dia consecutiu que entrena amb el grup, encara que no al mateix ritme. A poc va entrenant en dinàmica del primer equip. Per cert, Xavi el veu més com a davanter centre, no tant als extrems, Ansu Fati, quan pugui tornar a jugar, que es calcula que serà d'aquí 3 setmanes fins i tot, es parla d'un mes, perquè s'anirà amb màxima precaució, i de cara al partit del Sevilla no hi haurà masses novetats a la convocatòria, perquè seguiran de baixa Umtiti i Sergio Roberto, que estan lesionats, i Ansu Fati, que continua amb el seu procés de recuperació.
Si Xavi és el professor, ara cal veure si Ousmane Dembélé és alumne disciplinat.
De moment ho està sent, eh? De moment ho està sent. El Bernabéu va repartir dues assistències.
Gràcies per recordar-m'ho.
Implicat, integrat, està aprenent dels vídeos i de les consignes que li dona Xavi Hernández, que ell vol extrems molt oberts i per això veu a Dembélé com una benedicció.
Veurem com acaba tot això. Gràcies, Helen.
Adéu.
Això pel que fa al Futbol Club Barcelona. Dues notes més de futbol. Tornem a recordar bitllets mundialistes a la repesca per la Portugal de Cristiano Ronaldo i la Polònia de Robert Lewandowski. La notícia a Madrid, positiu per Covid de Carlo Ancelotti a Can Real, però confien que el tècnic pugui seure amb els nous protocols i la relaxació dels casos de Covid i de les mesures quan no són casos greus, doncs confien que el tècnic italià pugui seure a la banqueta per dirigir el Madrid en el partit que reprèn el pols de la Lliga pel conjunt blanc, en aquest cas, desplaçament a Balaïdos. Tres de la tarda i 24 minuts. Temps d'opinió ara, Sportscope.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Signatures il·lustres, avui en el Temps d'Opinió, Sportscope, a Cope Catalunya i Andorra. Tomás Guas, què tal? Muy buenas.
Un home llamado Gil.
Sí, el mismo. Presente y cocina.
Bé, home,
aquí me tienes. Tengo a Batllori i a Díez en el lecho del dolor.
¿Qué pasa con esos hombres?
No, mira, tenim passa, tu. ¿Qué hi farem? Tenim
però
passa.
Que es rampió o què és això?
No, bronquitis i catarros i constipats i mocs i aquestes coses.
Quina gent tan dèbil.
Abogado de cabecera, Jacinto Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Algún remei així a corre cuita pel catarro i per la bronquitis? No.
Però jo m'havien dit que estaven embarassats.
No, tu que em fusta, no.
Ja és el que nos faltava.
Ja. No. No, seria cosa que no. Tomàs, Jacinto, Barça-Madrid, deia Alexia Putellas, comença una nova era. Vosaltres com ho veieu? Comença de veritat una nova etapa o el d'aquesta tarda és flor d'un dia i tornarem a la crua realitat?
A ver, querido, dispara.
Tu mismo, Tomàs?
No, hombre, a veure, jo crec que tenim que donar un pas endavant. Vull dir, no pot ser que això sigui la edició de la Lliga de Handball. A mi em sembla que avui, lo d'avui serà molt important, serà una fitxa extraordinària, plovia quan jo m'he aixecat Déu-n'hi-do i ara ha sortit un solet, que em sembla molt bé. Ara, això no pot ser un monòleg d'un sol equip. En aquest cas, el Barça, el millor equip del món. Coño, felicidades. Però si tu de fer una lliga, no sé si llegit avui que, no sé si era el Tebas que deia, prefiero partidos de liga con 5.000 persones de futbol femenino que uno de 90.000. Té raó. Llavors, clar, això, la incògnita que et diu qui pot donar la rèplica? El Madrid, evidentment. Llavors, que això que serà un Barça-Madrid i los demás mirando. Això és complicat de fer-ho.
Le queda terreno al Madrid, eh?
Hombre, porta dos anys. Claro. Que si lo que es pretén que en dos anys fixin això perquè que agafin la presidència del govern i es foten a tots milionaris. Llavors, bueno, pues estarà el Champions, vindran i tal. Jo aquestes coses que no es tracta de cremar la casa. Vull dir que això ha de tenir una sèrie de passos, però que ara la diferència és com molt abismal entre el Barça, el Madrid i la resta. Llavors, clar, si això es redueix en quatre partits a l'any amb els Lions i els PSGs i tots aquests com a la Copa d'Europa, conyo, falta alguna cosa. Verbiràcia la Lliga de l'Ombano. Però, bueno, escolti, això va començar amb el seu dia, pues, no hi era ni al Barça. Jo, quan començo a tenir idea de futbol femení, a la que manava l'Espanyol, bueno, pues ara va venint, a veure què. Però que, clar, que tot això falta molta feina per acabar fent una lliga competitiva, que és el que... Que és el que mourà tot això. Si no, és más de lo mismo, té poca gràcia, no?
Que els ciments siguin sòlids, no, Jacinto?
Claro.
Sí, o sea, el tema es si esto se hace como una idea porque se trata de un Barça-Madrid y va a ser algo esporádico y, por ejemplo, si luego viene el Wolfsburgo o viene el Arsenal en semis, ¿se va a repetir o no? O sea, el tema es... Hoy como elemento específico en un derbi, además una eliminatoria que por lo que hablabais, ¿no? Porque nos lleva muy poco tiempo, la eliminatoria yo creo que está relativamente ya muy sentenciada o casi, entonces es más el hecho de decir, bueno, en este caso por primera vez en el Camp Nou va a haber gente que probablemente le vaya a ver, pero en semi se va a repetir, se repetiría en otras situaciones. Si se repite, sí que es un hecho histórico, porque realmente marca un antes y un después. Si va a ser algo muy puntual, esporádico, en lo que se refiere a Champions, ya no digo en Liga, como bien dice Tomás, sino en Champions algo solo esporádico porque es un Madrid y tal, entonces no es un antes y un después. O sea, el antes y un después es si esto lo van a repetir y se va, por ejemplo, a hacer en las semis.
Mm-hmm. Us llenço, companys, la pregunta blaugrana del dia, faig una canviada que es diu de tercio. On veieu a Ousmane Dembélé la propera temporada? Al Barça o a un altre club? Abogado.
A ver, depende básicamente del dinero. O sea, hasta ahora si no ha renovado es porque la gente y el jugador han pedido unas primas de fichaje que rondaban los 20 millones para cada uno. El Barça no se lo quiso dar. Yo leí en medios de comunicación cosas como de un, casi como, no sé, que Dembélé era como Putin o algo parecido. Entonces, y ahora de golpe ya vuelve a ser un gran hombre y buena persona. Esto depende del dinero. Planteamiento del Barça, sí es que no era posible, y ya dijimos aquí que eso no se iba a producir, el fichaje de un jugador de 200 o 250 millones y el resto, todos a coste cero, pues Dembélé estaba en el Paris Saint-Germain muy probablemente, que es el destino que ahora mismo es más probable. Si realmente el Barça lo que dice es, bueno, yo ya definitivamente abandono la idea de un gran fichaje de 200 millones y me voy a traer pues a un muy buen jugador, que un, también tipo crack, pero que puede ser de 60, 70, tipo Salah. Me voy a traer a Rafinha 50. Me voy a traer quizás algún jugador más en un defensa. Pero básicamente me voy a dedicar a gastar ese dinero en poner 10 para prima de fichaje de Dembélé y 10 para el agente. Pues entonces cabe que los 200 que se habían previsto gastar en un solo hombre, pues se dediquen a dos o tres fichajes y a dos o tres renovaciones. Araujo, Gavi, se haga una propuesta de Dembélé, veremos a ver.
Es que
si es por dinero, desde luego, el futuro más cercano que tenía para Dembélé y el que se habla que realmente puede tener es el Paris Saint-Germain. ¿Sí? ¿Eso puede cambiar? Pues como siempre, depende si tiene algo firmado con cláusula de penalización. Punto uno. Punto dos, si no tiene nada firmado con cláusula de penalización, si se le acerca una oferta, si se le hace una oferta de dinero que incluya al menos en parte las pretensiones de él y de la gente.
Es que me cuesta creer que Dembélé, a estas alturas, 30 de marzo, no tenga nada apalabrado con otro equipo, por si no renueva con el Barcelona, y no sé hasta qué punto el Barça puede ofrecer algo más o mejor de lo que ofrecía a fecha 20 de diciembre.
Hombre, yo he visto dos casos que recuerde. Valdano, el último año el Zaragoza lo juega sin contrato porque decide irse al Madrid, le sale bien, y a Víctor Valdés le sale mal. Es el caso Mbappé. Mbappé está jugando sin contrato. De futuro, pues cuesta creerlo, pero el fútbol es loco. Ahora, lo que dice este muchacho, abogado ilustre nuestro, es que no se puede añadir nada más. Si es un problema de cadena, Dios muy buenas. Si aquí hay más cosas y hay manera de convencerle, pues oiga, muy bien. Futbolísticamente, yo el Paris Saint-Germain no iría ni mamado, pero bueno, es igual, me parece más excitante el proyecto nuevo del Barça y toda esta serie de cosas, pero bueno, comprendo que digan, mire usted, que me da 4, ahí me dan 12, que pues, ya hemos dejado de discutir, ¿no?
Es que
no se puede decir nada más, vamos.
A estas alturas, que convenzan al jugador para que se desvincule del discurso de su representante sin que deje de ser su representante...
Sí, hombre, sí, pues esto no tiene ningún problema. Y si le conviene mandar a hacer puñetas, le mandará. Ahora, la pasta, coño, si es que es así.
Pero si es... vamos a ver, si este, supongamos, Dembélé llega ya a enero, el Barça le hizo ultimátum, aquí no se firma nada, ese tal, y él llega a un punto en que ya, conforme a la legalidad, viene el Paris Saint-Germain y le dice, mire usted, aquí tiene usted los 20 suyos, los 20 de su representante.
Adiós, muy
pero
buenas.
Eso sí. Cláusula de penalización, y si usted finalmente no viene al Paris Saint-Germain, me va a pagar a mí alguien de 120 millones de euros. Pues ya puede venir el Barça ahora a llamarle en todos los idiomas del mundo y decirle guapo, bonito, qué maravilloso eres en 5 idiomas, que es irrompible esto. Uh-huh. Ahora, eso puede haber ocurrido. Hombre, es lo que dices, es lo que dices. Si cuesta creer que ahora mismo no tenga nada, esté jugando arriesgándose a no tener nada. Cuesta mucho de creer, lo normal es que lo tenga. Ahora, que a veces se tiene un acuerdo, pero en ese acuerdo no se ha firmado una cláusula de indemnización porque el representante ha sido suficientemente hábil para decir, bueno, firmamos un acuerdo, pero sin cláusula de indemnización lo hacemos pues porque como se interesa el jugador y como se interesa firmamos ese acuerdo. Perfecto, pues es cuestión de dinero. Se le paga lo que piden de prima de fichaje y adiós acuerdo. Lo que pasa es que cada vez más en el fútbol, y es lo que se está comentando continuamente con el caso de Mbappé y el Madrid, es que puede haber un contrato con cláusula de penalización. Mm. Que al Paris Saint-Germain una cláusula de penalización de 100 millones, pues eso es como calderilla para ellos. Pues también, pero para el Barça no.
Pues veremos cómo acaba la cosa. Jacinto Tomás, acaba de hacer oficial el español la salida de José María Durán de la Consellería Delegada del club. Está Quique Iglesias como un basilisco. Tengo un par de cositas más por delante, o sea que os doy las gracias y os emplazo.
No, que tome el mando Iglesias.
No, Maoye. Un hombre que empezó de traductor y ahora es el que más manda.
El hombre que presume de haber sido en su día el primer chino de Pubilla Casas.
Mourinho empezó de traductor y mira lo que llegó.
Es el elegido, Iglesias, con Mao Oye. Un uchello que os dio Uye es un gran hombre.
Jacinto Tomás, un abrazo, hasta la próxima.
¡Iglesias! ¡Es el fin, es el fin!
Ganes que torni la Lliga. Ganes d'agafar el Sevilla. Ganes de pressionar el Madrid.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Sevilla.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
De seguida parlem de l'Espanyol, però abans vull comentar-te una cosa, i és que la Fira del Submarinisme torna a Fira de Cornellà. Buceja al Mediterranean Diving Show, la major fira de submarinisme del país, l'1, el 2 i el 3 d'abril propers a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, noves tecnologies, participa de les activitats a la piscina climatitzada, presentacions de materials, conferències, etc, etc. Tot el Mediterranean Diving Show. I enguany emetrem en directe i per streaming. Recorda, 1, 2 i 3 d'abril, la Fira del Submarinisme torna a Fira de Cornellà. Submergesta. I si algú de vosaltres vol submergir-se en aquesta Fira del Submarinisme, en aquest Mediterranean Diving Show, apunteu aquest número de telèfon. 93 270 37 77. La primera trucada, entrada doble per aquesta Fira del Submarinisme. Ara sí, senyor Iglesias, bona tarda.
Senyor Gil, bona tarda.
El seu ordinador ha tret fum des que a primera hora del matí o mig matí es coneixia la sortida imminent de Josep Maria Durán, oficial des de fa un parell de minuts, de la Conselleria Delegada de l'Espanyol.
Sí, senyor. Terratrèmol a l'Espanyol, oficial des de les 15:33, que ja de pas sort que l'Espanyol té 36 punts a la classificació. Josep Maria Durán ja és història a Can Perico i fa gros el sac de directors generals de Xen a l'Espanyol, Ramon Robert, Roger Guas i Durán. Des del club es parla de mutu acord, de rescisió de mutu acord entre Durán i un Mr. Xen que havia perdut marge de confiança en dos sentits a les darreres setmanes. Durán va apretar a Xen a les formes en les que s'hauria de portar el club, i més envisatjant un procés de venda, que finalment no s'ha produït, com vam explicar aquí el passat dilluns. Xen no ha vist clar i ha acceptat una dimissió que serà així citada al registre mercantil quan es reflexi la sortida oficial de Durán de l'Espanyol. També es parla de que a Xen no li hauria sentat massa bé la gestió del relleu esportiu, el fet d'haver parlat, per exemple, amb Ramon Planés sense que el futur de Rufete hagi estat encara decidit per Xen. Aquí mana Xen, i només Xen, senyor Gil. Llavors ho han cregut que Durán s'estava extralimitant. Així les coses, Durán i Espanyol separen els seus camins 2 anys i 4 mesos després. El nou CEO de l'Espanyol és Mao Ye, que el 2015 va ser el primer interlocutor de Xen amb Dani, després va ser el traductor, fins avui conseller, i ara serà l'executor d'un Xen que, asseguren, vol implicar-se més en el projecte esportiu. Ja va dir que no a ser CEO una vegada. El senyor Mao no podia dir-li que no al seu jefe de nou. Chen no vol vendre el club per ara. Vol donar un pas endavant i per això haurà de decidir què passa amb l'apartat esportiu. Rufete no té cap oferta de renovació sobre la taula. Un Rufete que, per cert, ha parlat amb Durant, segons hem pogut saber, aquest migdia. Però sembla evident que en aquest joc de trons Rufete ha sortit guanyador. Un Rufete, per cert, que ha parlat, m'insisteixo amb Durant, i s'ha assabentat aquest matí del que passava. Amb Brian Olivan i José Lu fitxats per Rufete i amb la confiança personal que es tenen i el tracte sense intermediaris que Rufete i Chen tenen, és fàcil pensar que la continuïtat de Rufete pot ser propera. Però a mi em fa l'efecte que tot està molt en l'aire i que ara mateix també Rufete ha de decidir si vol seguir o no.
Incorporem a l'antena el director de Tiempo de Español, Javier de Haro. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Te he visto en redes ya pesimista con la noticia de hoy.
No, no, para mí es una muerte anunciada del Español. Lo tengo clarísimo. La presencia de Chen como presidente, que ya lo es, pero con más poder que ya del que tiene, y de Mao como CEO, a mí, perdonen que les diga, Mao desconoce absolutamente el mundo del fútbol, totalmente. ¿Cómo va a negociar Mao con representantes o con la Liga? Creo que la pérdida de Durán es una pérdida muy importante en el Real Club Deportivo Español. Y quiero matizar ciertas cosas de lo que ha dicho Quique. Durán estaba negociando con planes con el consentimiento de Chen. Con el consentimiento de Chen. Hay un tema muy gordo aquí, que es el tema de la venta del club. El club estaba vendiendo por parte de ciertas personas. No voy a decir quiénes son. Y aquí ha ganado una de esas personas. Hablo del tema de la venta. Durán le dijo a Chen que quería hacer una revolución y Chen parece que no la quiere hacer esa revolución. Dejó de confiar en Chen, en Durán por el tema de la venta, por ciertas filtraciones. Y Durán dijo que en estas condiciones no seguía. Y como has comentado, Quique, se llegó a un mutuo acuerdo para no decir que uno se va o el otro le echa. En el tema deportivo, hace unos meses se le presentó a Rufete la opción de renovar en el mes de enero. Rufete necesitaba, antes de renovar, acabar con Durán, como acabó con Rubi, como acabó con Perarnau, como acabó con Guas y como acabó con los entrenadores que hubo. Ha ganado en este juego de tronos que explicamos nosotros en febrero, Rufete y Mao. Es, repito, para mí, un golpe definitivo a la línea de flotación de la afición del Real Club Deportivo Español. Un golpe muy duro. Y se hace, a partir de ahora, algo distinto. O cambian las cosas de una manera que la gente se lo crea, o va a haber una bajada absoluta de aficionados, de socios, enorme. Y la primera, la mía. Yo anuncio que si sigue Rufete, no voy a renovar como abonado. Seguiré siendo socio, pero no abonado. Es mi postura después de todo este juego de tronos que está acabando con el Real Club Deportivo Español.
Pero escúchame, el club está por encima de las personas. Yo
¿puedo? Te digo que yo seguiré de socio, pero no daré dinero a este club mientras esté Rufete, esté Chen y esté Mao.
Yo puedo entender que haya una pérdida de confianza de Chen hacia Durán porque, entre comillas, Durán mida mal sus fuerzas y se pase un poco de sus competencias. Pero no me acaba de encajar eso con la buena relación que me estáis explicando, casi casi directa, Rufete-Chen. Porque aquí el problema es que no haya ocho horas de delay, que no haya ocho horas de delay, Javier, cada vez que haya que tomar una decisión.
Esta relación la tiene Rufete desde el momento en que coloca a David Gallego como entrenador del Español, porque Chen y David Gallego tenían una buena relación. Chen, cuando venía a Barcelona, iba a ver a David Gallego, a la ciudad deportiva, iba a ver al filial. Y a partir de ahí, Rufete sabe dónde está el poder, y él siempre se acerca al poder. Y es a partir de ahí cuando se cesa Rubi, bueno, no se cesa, acaba Rubi fuera del Español, acaba Perarnau, acaba fuera Roger Guas. Hay muchas historias, y esto daría para un programa muy, muy largo.
El tema es que, Javier... ahora mismo, yo si tuviera 5 euros que gastarme, me los gastaría, que sigue Rufete.
No,
pero
también,
cuidado que la reacción de Rufo puede ser inesperada.
Bueno, mira, yo lo que haga él, por el bien del Español es que se vaya. Ojalá, ojalá, sinceramente. Pero como yo no voy a tomar ninguna decisión, lo que está claro, y vuelvo a decir lo mismo, Durán negociaba con planes con el consentimiento de Chen. Con el consentimiento de Chen. Por lo tanto, Durán no se tomó atribuciones que no le correspondían en ese tema. Es posible que haya el tema de la venta, que ahí haya mucho que hablar. Mucho que hablar. Porque no era solo Durán quien tenía contactos para la venta, sino que había otras personas que también estaban vendiendo el club. No sé si con el consentimiento del presidente, sin el consentimiento del presidente. Y esto es lo que parece que ha sentado mal a Chen, entre otras cosas, porque a Chen le han tocado la cara, o la cresta, o lo que sea, en Rastad. Porque todo este movimiento en China ha sentado muy mal. Y esto ha hecho que al final, por lo que sea, Durán acabará pues mal parado, y era mucho más fácil que Mao, que es una persona íntima de Chen, acabe como CEO. Pero yo, perdona, Quique, a Mao no lo veo como director general de este club si tiene que negociar temas de fichas, temas de contratos, negociar con la liga, negociar con representantes.
Vale, pero es que yo creo que el club va a contratar a alguien, seguro,
Ya, pero ¿a quién?
Bueno, ya
¿a
veremos.
¿A quién?
A un ejecutivo.
No, pero en el punto de que, ¿dónde lo vamos a situar? ¿Vamos a poner un director general corporativo como era Guas y un director general deportivo como era Perarnau otra vez? ¿O la figura del director deportivo va a asumir un papel que será el quien negocie y se meta en el tema económico como en su momento hizo Ramón Robert?
Un ejecutivo de fútbol, una cosa así. Un ejecutivo de fútbol como podía ser
porque
Mateo
Alemany. Teníamos uno como Durán, que era posiblemente de los mejores, es que no lo entiendo.
En fin, hoy
no
habla Mao, ¿eh? Hoy habla Mao, ¿eh?
Sí, lo sé, en la presentación del libro
del 120.
La historia del Español.
Voy a
le preguntaré por Rufete.
Voy a estar, si quieres te lo cuento en directo.
Bueno, el problema es que no hablará hasta las 7 de la tarde.
A las 7 y 1 empieza la rueda de prensa.
A las 7 y 1 el canutazo de Mao. Claro, más en tiempo de Español.
Si permitís o le pedís a Lluís Arté que me dé una hora más, yo hago una hora más del programa y hago la rueda de prensa directo de Mao, porque hoy da para hacer una, dos horas y tres horas de tiempo de Español.
De momento a las 6, hoy tiempo de Español, con Javier de Haro y también posiblemente con Quique Iglesias. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Un apunte rápidamente, Quique, Keidi Vare.
Ha tornat...
Altra cop,
per tercera, otra vez. La jurat de la seva selecció, veurem, suposo que deu ser dubte, no sabem res, l'equip fa festa avui.
Molt bé, pel que fa al Girona, ha passat avui per sala de premsa virtual davant dels mitjans Víctor Sánchez, un Víctor Sánchez que, atès la llau de baixes que té Michel Sánchez per plantejar el partit contra el Màlaga, doncs per què no, es podria veure com a titular en el partit contra el conjunt andalús.
És veritat que fa molt de temps que no jugo un partit complet, perquè bueno, des de que vaig rescindir a Austràlia, vaig tornar aquí, vaig entrenar en solitari. La veritat és que ha sigut un temps llarg, però bueno, em trobo bé, ja porto 4, 5, 6 setmanes entrenant l'equip i ja et dic, estic preparat pel que el míster vulgui o pel que el míster cregui.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya llegó la primavera.
En tiempo primavera, de juego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga. Porque hay motos y porque ahí estás tú.
Solo faltas tú.
Solo faltas tú.
Este sábado Celta Real Madrid. Atlético de Madrid. Deportivo a la vez.
Esto es fútbol puro. Esto es espectáculo.
Y el domingo Fútbol Club Barcelona Sevilla.
Banquillo Lena.
Y además el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6,5 kilos, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Apunts del bàsquet, apunts del món de la cistella. Joventut de Badalona, 97, Slacks, Broclub, 79 a l'Eurocup. La penya acaba primera de grup i jugarà tots els encreuaments d'aquesta competició a pista pròpia. Guanyar l'Eurocup suposaria plaça per la propera Eurolliga, però el tècnic Carles Duran focalitza en un altre aspecte.
No, jo no ho veig així. Si guanyem 4 partits, guanyem un títol. Aquest és el gran premi. L'Eurolliga, sí, però guanyar un títol... Posar una bandereta més allà dalt, això sí que seria increïble. I, insisteixo, ens queda molta feina, vindran rivals molt durs, jo crec que hem de seguir sent humils, pensar en el que ens tocarà, però pensar en l'Eurolliga jo crec que no és el premi que crec que busquem, sinó guanyar un títol que fa molt que la penya no aconsegueix.
Derrota del Morabanc Andorra, 74-83 davant del Levallois Bologna, i en partit recuperat de la Lliga Endesa, UCAM Murcia 87, Barça 89, exhibició de Mirotić, victòria in extremis del Barça, una de les claus la porta Jasikevic, el tècnic.
Ajustes muy pocos, solo pegar las hostias más como hace Murcia, es el único ajuste que puedes tener, ¿no? Yo creo que Murcia es uno de los equipos más duros, que juega muy físico y no puedes perder esta batalla. Y es uno de los partidos más físicos, incluso más físicos que partidos de Euroliga.
Tenis, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, bona tarda, Gil?
S'ha presentat avui l'edició d'enguany del torneig Compte de Godó.
Sí, hace 8 días se daba la lista de jugadores para esta próxima edición del Godó, en la que estaba Rafa Nadal. Sin embargo, horas después de ese mismo día se confirmaba que el balear sufría una fisura en la costilla que le haría estar entre un mes y un mes y medio de baja, porque, por lo tanto, salvo milagro, no podrá aspirar a su 13º Conde de Godó. La ausencia del balear se compensa en parte con la presencia de Carlos Alcaraz, que el año pasado cayó en la primera ronda del torneo barcelonés, pero que desde entonces ha tenido una progresión espectacular para situarse a fecha de hoy el número 15 del ranking ATP. David Ferrer es el director del torneo.
Está claro que Rafa siempre es insustituible, ¿no? Pero la novedad de Carlos Alcaraz, de cómo ha irrumpido este año, el gran futuro que le espera y la ilusión de todos de poder verlo en directo y que lo tengamos en Barcelona, sí que crea muy buenas expectativas y ganas de tenerlo cerca, sí. Aparte hay muy buenos jugadores, ¿no? Tenemos jugadores 3 top 10, 12 top 20, el cuadro en general es muy bueno.
Además de Alcaraz, también destacan Chichipas, número 5 del mundo y actual subcampeón del Godó, y tenistas españoles como Bautista, Carreño, además de extranjeros como Ruth, Norris, Shapovalov o Sinner. Será un Godó especial para Tommy Robredo, que una vez acabe su participación, se retirará después de casi 25 años como profesional. El torneo comienza el lunes 18 de abril sin limitación de aforo.
Un Carlos Alcaraz que ara mateix està acaparant titulars després de la seva victòria a Miami contra Chichipas, 7-5 i 6-3. Properament, en aquests quarts de final del torneig de Miami, al quadre femení, anem a veure la sort que té Paula Badosa, juga contra l'americana Jessica Pegula. I en waterpolo, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Gil.
Partit important avui de competició europea.
Sí, senyor. El Barceloneta rep l'Olympiacos a la piscina de Sant Sebastià 8:15, en partit de fase de grups de la Lliga de Campions, amb la seva importància perquè rep a un dels favorits de la competició. Els mariners són quarts del grup A i si avui guanya l'equip grec, li treuen la tercera posició. Així dependrien de si mateixos, amb 3 partits encara per disputar, per estar a la final a 8 de Belgrat. El Barceloneta va perdre el partit a Grècia per 8-4 contra un Olympiacos que aspira a guanyar el títol. L'equip de Delvis Flatovic no ha perdut a casa en aquesta fase de grups i arriba en un bon moment després de superar el Terrassa semifinals de la Lliga. El jugador del Barceloneta, Marc Larumbe, explica a Esports Cope que el partit pot ser més decisiu per Olympiacos que per ells.
És molt important per aconseguir l'accés a la Final 8 de Belgrat, tant per ells com per nosaltres. Realment crec que per nosaltres no és tan vital, ja que a priori tenim un calendari més senzill, entre cometes, respecte a l'Olympiacos i als Ferencváros, que som els tres equips que aquí estem disputant les últimes dues places d'accés a la Final Eight.
Al Barceloneta li quedaran tres últimes jornades contra Dinamo de Tiflis, el Brescia, que és l'actual líder del grup, i el Novi Beograd.
Molt bé, confesso una cosa, avui he agafat el primer de peces de roba que hi havia a l'armari i després m'he adonat que he comès una errada. Havia d'haver portat l'smoking per saludar a la nostra propera protagonista. Tot un orgull i un plaer tenir a l'antena d'Esports Cope a, no necessita més presentació, Edurne Passavant. Muy buenas.
Buenas, ¿con smoking? ¿Soy tan seria?
No, hombre, pero para presentar a la primera mujer que corona los 14-8 miles de alpinismo, creo que no se me ocurre nada mejor que un smoking.
Bueno, vale, pues qué bien, ¿no?
Es un honor tenerte aquí en Sportscope, en Cope Catalunya y Andorra, que lo sepas. Pero bueno, no hemos venido a hablar de alpinismo con Edurne Passavant. Hemos venido a hablar de otra cosa que pasa el 22 de mayo en Girona, ¿correcto?
Exacto. Correcto.
Oxfam Intermont Trail Walker 2022. Eso, a ver, ¿en qué consiste? Para la gente que nos está escuchando ahora, ¿qué es esto? A ver, ¿qué has montado, bueno, Edurne?
No, yo no he montado esto, lo han montado de Oxfam, pero yo colaboro con ellos y animo a todo el mundo a que se apunte a la Oxfam Intermont Trail Walker, que es, bueno, es una caminata, una carrera, la gente lo puede hacer como quiera, si quiere andando, lo que sea, y es una prueba que dura, que puede ser 100 kilómetros o también lo puedes hacer 50, caminando, corriendo, para, pues bueno, pues para recaudar fondos, para poder ayudar a mucha, muchísima gente, sobre todo, bueno, pues dado que la crisis del cambio climático produce en muchísimos países del tercer mundo la falta de agua y el acceso a agua de muchas familias, y entonces, pues gracias a una acción como la que vamos a hacer ese 22-23 de mayo, pues podremos recaudar muchísimos fondos para ayudar a muchísima gente.
Con esto conseguimos, primero de todo, una acción solidaria que es que llegue agua a rincones donde no llega, cierren los ojos e imagínense ustedes ahora sin agua, o que llegue ayuda directa a rincones muy, muy deprimidos.
Exactamente, exactamente. Eso es unir la solidaridad con el deporte. A través de eso, pues todos esos valores que tiene el deporte, pues aprovecharlos y poder hacer una acción súper bonita para recaudar fondos y ayudar a muchísima gente.
Y lo único que hay que hacer es caminar. Yo había visto que había recorrido de 10 kilómetros, lo digo.
Exacto.
Porque para 50-100 ya, conmigo no cuentes.
Mira. No, mira, hay tres modalidades para participar. En una se hacen equipos de cuatro personas. Puedes caminar la más larga, que son los 100 kilómetros. Estos son para los equipos que, bueno, pues quizás más preparados y que, bueno, pues que están muy motivados. Hay luego 50 kilómetros también. Y luego este año hay una nueva modalidad, que son los 10 kilómetros, que bueno, lo puedes hacer, esos 10 kilómetros se pueden hacer en 4 horas, lo cual hay muchísimo margen, y lo podemos hacer en familia, con amigos, con niños, o sea que no hay excusas para no practicar esto, porque hay para todos los niveles.
Pues mira, acabo de reclutar a Silvia Ortiz, a Elena Condis y a Víctor Navarro, mis compañeros, para hacer el equipo de 4 y apuntarnos a esta Trail Walker 2022 Intermont Oxfam 22 de mayo en Girona. Edurne Passavant, repito, un honor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y ya te he cogido en nota, ¿eh? Ya
sí,
os he apuntado, ¿eh?
Apuntados quedamos.
Un abrazo a todos.
Gracias, Edurne.
A ti.
Com deia el mestre Josep Maria Bax, anem tancant la paradeta. Silvia Ortiz, última hora.
Ja estic escalfant, per l'Edurne. Última hora que ens porta el Quique Iglesias. Ha parlat ja el nou CEO de l'Espanyol, Mau Yeh.
Vull remarcar, no, el compromís del president. Aquest canvi és degut que ell vol implicar-se encara més en la gestió diària del club. I també li vull agrair personalment per la seva confiança addicional en mi, per apostar aquest càrrec de CEO a mi personalment. Ara comencem una segona etapa de major implicació per continuar impulsant el creixement a totes les altres àrees del club.
reacció ràpida del club. També reaccions a Dortmund. El Borussia Dortmund ha parlat, el directiu Hans-Joachim Watzke ha parlat de Haaland. Diu que ningú ha preguntat per Haaland al club i que si no arriba al Manchester City no podran competir. Per tant, atents, ojo Manchester City, ojo Pep Guardiola. Notícia de servei o informació de servei. S'està obrint el cel aquesta tarda a Barcelona. S'anunciaven pluges, però ara sembla que no plourà entre les 6 i les 9.
Pobre
per
missa.
Tant, tothom al Camp Nou, tothom a donar suport a aquest Barça femení en aquesta tarda històrica pel futbol femení i pel futbol mundial. I senyor Gil, ha felicitat vostè Sergio Ramos?
¿Por qué?
No. Avui fa 36 anys.
Ah, bueno, no, felicitat.
És uno di noi, no? O uno di voi.
Lo cortés no quita lo valiente.
El Real Madrid encara no l'ha felicitat. Estem esperant la reacció a les xarxes.
Ai, és que Florentino tiene memòria.
Ho deixem aquí.
Recordo com estan les enquestes del dia. Twitter, @esportscope, en blaugrana. On veieu Ousmane Dembélé la propera temporada? A un altre club, 65,2%. Al Barça, 34,8%. En blanc i blau, la sortida de Josep Maria Durán de l'Espanyol és dolenta, 80%. Bona per l'Espanyol, 20%. Ho deixem aquí. Més esports en aquesta casa, butlletins horaris, Deportes Cope, la linterna, Montse Rodríguez i els diferents espais d'aquesta casa. Adéu-siau, fins demà.